Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquest cap de setmana us hem explicat a Ràdio Capital que el Baix Empordà és la setena comarca de Catalunya amb la renda per habitant més baixa. Hi ha 42 comarques i som els setens més baixos de 42. No està gens malament, eh? Els treballadors del Baix Empordà ingressen una mitjana de 13.400 euros a l'any. Això, dividit entre 14 pagues, són menys de 1.000 euros. Aquesta notícia, el secretari general d'UGT a les comarques de Girona deia: som un territori ric amb treballadors pobres? És una bona reflexió. Un dia hauríem de parar a pensar-hi, però això requereix més espai que el que dona aquesta portada i persones que en sàpiguen molt més. Però a ningú se li acudeix pensar que el Baix Empordà és una zona pobra. I doncs, per què els seus treballadors són els setens més pobres de Catalunya? En una economia marcada pel turisme, pot ser que els visitants no ens deixin tants diners com ens pensem? Són preguntes que algun dia algú hauria de respondre. Mentrestant, nosaltres us seguim explicant la realitat quan són les 8 i 1 minut. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. I saludem en Martí Seguer per saber quin temps farà avui al Baix Empordà, Martí.
Bon dia, Dani. Comencem la setmana amb temps força inestable. Aquesta situació s'allargarà durant la setmana i avui el dia comença amb força nuvolositat i amb ruixats puntuals a qualsevol hora. Temperatures entre els 12 i els 23 graus.
I nosaltres continuem el supermatí amb els titulars d'avui al Baix Empordà. Amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
El Baix Empordà és la setena comarca catalana amb la renda per habitant més baixa. A més, el seu nivell de renda és un 20% inferior a la mitjana de Catalunya. Són dades d'un estudi de l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponent a l'any 2015. En relació al 2014, la renda del Baix Empordà puja un lleuger 0,4%.
La policia de Sant Feliu de Guíxols espera nou armament que podria no arribar. L'Ajuntament havia aprovat la compra de 4 escopetes, però la normativa actual estableix que els agents de policies locals no poden tenir armes de foc llargues.
Esquerra Republicana oficialitza la candidatura de Josep Piferrer a Palafrugell per a les eleccions municipals de l'any que ve. Piferrer és alcalde del municipi des de la moció de censura de 2017 i ja va ser l'alcaldable en els darrers comicis. Ha obtingut el suport unànim de l'Assemblea Local.
Enric Marquès substitueix Lluís Sais com a alcaldable d'Esquerra a la Bisbal. Marquès és l'actual regidor d'ensenyament. Els republicans han celebrat l'assemblea aquest cap de setmana i Marquès ha aconseguit el suport unànime de tots els assistents.
Adrià Pujol, guardonat amb el Premi Serra d'Or de Traducció. L'antropòleg i escriptor begurenc rep el guardó per la traducció de l'Eclipsi, del francès Georges Perec. Pujol ha prescindit de la lletra A en la traducció de l'obra, en què en l'original en francès Perec va escriure sense utilitzar la lletra E.
El periodista palamosí Francesc Sánchez Carcassés, menció d'honor als Premis RAC. El guardó reconeix la seva tasca com a impulsor de mitjans audiovisuals i referència en periodisme esportiu i música popular a les comarques gironines. Va ser fundador i cap d'esports de Ràdio Costa Brava, que va dirigir entre 1994 i 1999.
Els Senglars de Torroella, campions de primera catalana de rugbi. A la final s'imposen els espartans de Granollers per 26 a 19. Uns dos centenars de torroellencs donen suport a l'equip en un partit disputat al Camp de la Foixarda a Barcelona.
En futbol, el Palamós baixa a primera catalana. El descens arriba amb una dura derrota 3 a 2 al Camp del Prat, tot i haver-se avançat 0 a 2. Els palamosins encaixen 3 gols en els últims 10 minuts i diran adeu a la tercera divisió.
I no us perdeu el programa d'avui, perquè avui entrevistem en Guillem Bossacoma. Ell és l'advocat defensor dels corallers en plena polèmica per les llicències per extreure corall que ha atorgat l'estat espanyol. Al Supermatí volem parlar amb totes les parts i per això avui tindrem l'advocat defensor dels corallers al Supermatí, que ara comença. I us ho dèiem al començar, el Baix Empordà és la setena comarca amb el nivell de renda per habitant més baixa. A més, el seu nivell de renda és un 20% inferior a la mitjana de Catalunya. Són dades d'un estudi de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, corresponent a l'any 2015. Són les últimes dades disponibles. L'increment de renda al Baix Empordà respecte a l'exercici anterior és pràcticament imperceptible, Toni Selles.
Les dades de l'IDESCAT posen de manifest una Catalunya a diferents velocitats. La mitjana de renda per habitant a Catalunya és de 16.800 euros l'any. Només tres comarques se situen per sobre. Són el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. El Baix Empordà forma part d'un grup de set comarques que tenen un nivell de renda un 20% per sota de la mitjana catalana. Entre aquestes també hi ha l'Alt Empordà. En comparació amb el 2014, la renda per habitant al Baix Empordà va pujar un 0,4% el 2015 i es va situar en 13.400 euros. Al conjunt de Catalunya, 25 comarques van augmentar la renda per habitant, però en només 6 casos aquesta pujada va superar el 3%. L'estudi de l'IDESCAT també posa de manifest que l'increment de la renda a Catalunya respon bàsicament a l'augment dels salaris, d'un 5,9%. En canvi, el Baix Empordà se situa a la franja baixa en la millora de la remuneració dels salariats, per sota d'un 1%. Pel que fa als municipis, l'estudi només contempla les capitals de comarca i els que superen els 5.000 habitants. Al Baix Empordà, les principals poblacions per nombre d'habitants se situen entre un 20 i un 30% per sota de la mitjana catalana, des del 70,5% de Palafrugell al 83,5% de Santa Cristina d'Aro.
La policia de Sant Feliu està a l'espera de l'arribada de 4 escopetes. Ara, però, aquestes armes podrien no arribar mai a causa del reglament actual a Catalunya. Diferents policies i síndics corroboren que els agents locals no poden tenir armes de foc llargues. Gerard Escaig.
Eren les primeres armes llargues que el cos de policia local de Sant Feliu hauria rebut. Tot i l'impediment, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Vilà, ha manifestat al Diari de Girona que els tràmits per aconseguir armes llargues són feixucs, però la policia local en pot tenir. El mateix rotatiu també informa que s'hauria de canviar el reglament d'armament de les policies locals de Catalunya de l'any 1996. Aquesta normativa dicta que l'arma dels agents locals només pot ser curta.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Sant Feliu havia aprovat la compra d'aquestes 4 escopetes pel cos de policia municipal. El motiu que va portar el consistori a adquirir aquestes armes era per protegir els agents de possibles atemptats jihadistes, Gerard.
A la negativa d'aquesta compra, però, se li ha de sumar una altra veu crítica. És l'opinió de l'inspector Josep Mirranyo, que s'ha desmarcat de la compra dient que era iniciativa del govern municipal. Tot i la negativa de la pertinença d'armes llargues, fa temps que des de l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local demanen el canvi de la normativa. Reclamen que es permeti als agents municipals tenir armes, ja que les pistoles són ineficaces en un cas d'atemptat terrorista amb subfusells o kalashnikovs. Ara les opcions que tenen des del consistori són o bé retornar les armes o deixar-les dipositades a la Guàrdia Civil fins que es canviï el reglament a Catalunya.
Sí, l'inspector de la policia local deia es desmarca de la compra, deixeu-me dir que per alguna cosa serà. Ja comencem a tenir confirmacions de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Esquerra Republicana de la Bisbal, l'actual regidor d'ensenyament Enric Marquès, serà el responsable de rellevar Lluís Sais com a candidat, David.
Sí, Lluís Sais ja va avançar l'any passat a Ràdio Bisbal que renunciava a tornar-se a presentar a l'alcaldia després de 2 legislatures en el càrrec. Ara el relleva Enric Marquès, que és llicenciat en Filosofia i Lletres i té màsters en Arxivística i Prevenció de Riscos Laborals. Des de fa més de 10 anys treballa als Serveis Territorials d'Ensenyament. Enric Marquès ha aconseguit el suport unànime de tots els militants.
I a més, un moviment que ja esperàvem, Esquerra Republicana de Palafrugell ha escollit Josep Piferrer com a candidat a les eleccions.
Piferrer ha estat escollit per unanimitat, segons ha explicat el partit en un comunicat. El cap de llista republicà ja va encapçalar la llista d'Esquerra el 2015 aconseguint 7 regidors i des del maig del 2017 és l'alcalde del municipi.
I atenció al que us explicarem ara. Ja sabeu que el Ministeri d'Educació assegura que ha rebut queixes de pares i mares de 24 escoles catalanes per presumpte adoctrinament, segons recullen diverses agències i mitjans. Doncs bé, una de les escoles assenyalades és l'escola de Vall-llobrega, que a través d'un comunicat ha assegurat que la denúncia és totalment falsa.
Els mestres de l'escola de Vall-llobrega lamenten que la denúncia estigui feta des de l'anonimat i sense utilitzar els canals que ja té el centre. Segons han explicat fonts del centre Ràdio Capital, el requeriment del Ministeri va arribar a l'escola la passada tardor i el centre va respondre amb diferents informes fets per la direcció LAMPA i Inspecció. Des de llavors, el cas no havia transcendit fins que ara s'ha difós en diversos mitjans. Els mestres diuen que no deixaran que l'ambient de convivència i cohesió social es vegi escardat pels interessos d'algú que diuen que no saben ni si és del centre.
Les 8 i 10 minuts, ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
El... Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Aquest cap de setmana s'ha presentat a la Bisbal l'últim llibre de Jordi Borràs que recull imatges del referèndum de l'1 d'octubre. En Manel Magrinyà hi ha pogut anar. Bon dia, Manel.
Bon dia, companys. Dissabte passat va tenir lloc la primera de les trobades literàries que ha programat la CUP de la Bisbal per aquest mes de maig, amb el títol de Vermuts Literaris. En un acte presentat per Carles Puig i moderat per Pere Maruny, amb una molt bona assistència de públic, es va presentar el llibre del fotoperiodista Jordi Borràs, Dies que duraran anys, en presència del mateix autor i l'escriptor Adrià Pujol. Dies que duraran anys. Què has volgut dir amb aquest títol?
És parafrasejant una cançó d'Ovidi Montlló, Un dia que durarà anys, que precisament parla d'aquesta tardor tan intensa, no? On els dies semblaven interminables, no? On cada dia passava una cosa diferent i on no sabien què passaria l'endemà.
La mirada del fotoperiodista, si ho tinc ben entès, és una mica explicar la realitat, el que veus allò a través de la càmera. Què et va dir la càmera aquell dia?
Bàsicament la meva feina és explicar el que passa, no? Interpretar-ho amb el meu punt de vista, no? Evidentment, però el que em deia l'1 d'octubre, una cosa que no havia passat fins llavors, no? Que és que molta gent es va conjurar per fer una cosa que sembla impossible, no? I que davant d'això ni l'Estat ni la repressió ho va poder aturar.
No és normal que un llibre de fotografies arribi dels més venuts per Sant Jordi?
A mi no em consta que hi hagi precedents d'això. Per tant, és un èxit també a nivell col·lectiu, eh? Vull dir, els fotoperiodistes del gremi m'han felicitat perquè estan contents, primer perquè no només hi ha fotos meves, hi ha fotos d'altres autors, i segon perquè és un èxit col·lectiu, això.
Sembla que des que ens falta en Xavier Vinader, sembla que hagis heredat la llufa de ser un dels periodistes més odiats per l'extrema dreta d'aquest país. Com ho portes, això?
Bé, intento portar-ho a bé, no? Intentant fer la volta al tema, no? I pensant que si molesto algú deu ser perquè faig bé la meva feina.
En aquests moments sembla que hi ha un dèficit important de llibertats, bàsicament de llibertats de premsa, llibertat d'expressió. Quina impressió en tens tot plegat?
Que hi ha una regressió democràtica evident, és a dir, en lloc d'anar endavant anem enrere, no? Vull dir, i ho està, jo sóc fill del final de la transició del 81, però els periodistes de més llarga trajectòria diuen, no?, que sembla que hi hagi més, menys llibertat ara que l'any 78.
La presentació del llibre de Jordi Borràs ha anat a càrrec de l'antropòleg i escriptor beurenc Adrià Pujol. Precisament ell acaba de rebre el Premi Crítica Serra d'Or de traducció per l'Eclipsi, del francès Georges Perec. Adrià Pujol, que és col·laborador de Ràdio Capital, ha prescindit de la lletra A a la traducció de l'obra, quan originalment en francès l'autor havia tret la E. En Manel Magrinyà també ha pogut conversar amb ell.
Bé, en primer lloc, moltes felicitats pel premi pel Serra d'Or.
Pel Serra d'Or, merci.
Vaja feinada devia ser, no?
Sí.
Traduir aquest home, i a més sense lletra E, i tu li treus la lletra A pels catalans.
Sí, que és veritat. El que passa és que la feinada, si la fas perquè vols, té un altre to. És a dir, arriba a ser un encàrrec o arribo a tenir terminis de lliurament i ho hauria passat malament, però m'ho vaig passar bé. Per què? Perquè ho vaig fer perquè volia. Llavors era vocacional, era els vespres, ara una estona, ara esgarrapava una hora d'aquí, una hora d'allà, i al final, després de 5 anys o 6, doncs ho vaig acabar.
Estàs superactiu, eh?
Sí, sí, sí.
I a més a més, ara amb llibre infantil, també.
Ara amb llibre infantil, que avui...
L'octubre explicat
a la Menuda.
A la Menuda.
L'octubre explicat a la Menuda. Va ser una bona idea decidir ja, dels editors, que van dir tot el que ha passat, abans de l'1 d'octubre, l'1 d'octubre i una mica després, els nanos pregunten. Com els expliquem? Fem un conte, que és la manera d'explicar les coses als nanos. Punt 1, no els hem de tractar de burros, però al mateix temps no els hem d'enganyar. I ha sortit el conte que ha sortit. Avui a la llibreria aquí a la Bisbal em diuen acabaràs a presó. Dic, home, per dir la veritat.
Tu, de fet, l'1 d'octubre estaves defensant un col·legi. Pots arribar a rebre, tu?
Jo no vaig arribar a rebre perquè nosaltres érem a 250 metres del Llull. El Llull van carregar molt. Llavors, com van tancar el Llull, diguem-ho així, tota la gent amb el cens universal va venir al nostre col·legi i jo crec que vam tenir sort, si es pot dir així, que allà no van carregar.
A Sant Antoni de Calonge ja preparant les platges per la temporada d'estiu. Estudiants voluntaris van participar en la neteja de la platja de Sant Antoni, Torre Valentina i les cales del camí de Ronda. Sergi Díaz.
Més de 200 alumnes voluntaris de 7 instituts de la comarca van formar part de la primera jornada de neteja de platges a Sant Antoni. Tot i que el temps no va acompanyar, es van recollir 4 metres cúbics de residus que es van separar en matèria orgànica, plàstics grans i envasos lleugers. Jordi Cané, regidor de platges de l'Ajuntament, posava en valor aquesta jornada de neteja.
Bé, estem a la primera jornada de neteja de platges d'aquí al municipi de Calonge i Sant Antoni, a les platges de Sant Antoni. L'objectiu que tenim per un costat és netejar les platges de qualsevol residu que hi pugui haver-hi i per l'altre és conscienciar el que són la joventut a la neteja i la perseverança i la neteja del medi ambient. Ho coordinem en diferents instituts de lo que és la província de Girona, juntament amb l'empresa adjudicatària de servei de balisament de les nostres platges, que és Dive Center Palamós. El que són els instituts netejaran el que és la làmina de sorra i el que és l'empresa de submarinisme farem tota la neteja de diverses cales que ja tenim detectades, llocs on hi ha brutícia submarina.
Són les 8 i 19 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Fa dies que us ho venim explicant. Hi ha una gran polèmica perquè el Ministeri d'Agricultura ha concedit 12 llicències per pescar corall vermell en aigües exteriors entre Arenys de Mar i Begur. Això es produeix després que la Generalitat prohibís la pesca entre França i el Cap de Begur. Diversos partits ja han anunciat una campanya en contra dels ajuntaments, al Congrés i fins i tot a la Comissió Europea. Però ara volem tenir la visió d'aquells que estan a favor de la pesca del corall I per això tenim al telèfon en Guillem Bossacoma, advocat defensor dels coralls, dels corallers. Bon dia, senyor Bossacoma.
Bon dia. A veure, jo, per precisar, jo sóc advocat de l'Associació Professional de Pescadors de Corall, vull dir que no sóc defensor d'entrada, sóc l'advocat del...
Exacte, portaveu, no? Clar, si parlem, si parlem amb un advocat, vol dir que aquí els corallers tenen plantada alguna acció judicial.
Bueno, evidentment, però bàsicament, bueno, una acció judicial, política i en tots els fronts, perquè evidentment se'ls està privant del seu medi de vida sense haver-los oferit cap alternativa abans. Vull dir, hem passat, perquè us en feu una idea, de tenir aigues interiors i aigues exteriors, amb 10 llicències a interiors i 12 aigues exteriors compatibles, o sigui, 22 en total, amb una quota màxima de 400 quilos per pescador, és a dir, amb més de, pràcticament, 10.000 quilos de 10 tonelades de corall anual de límit a zero. Llavors, és per això que, evidentment, aquesta gent estan reivindicant el seu dret de treballar.
Clar, ja ens ho deia, comencem pel principi, és a dir, qui són els corallers? És una associació?
Bueno, els corallers són pescadors de la cofradia, en aquest cas, de Palamós, Roses, Port de la Selva, de les cofradies de l'Escala, de l'Alt Empordà, n'hi ha de totes les cofradies. Són pescadors que la seva especialitat és el corall, com existeix doncs, els trenyinaires, o existeixen les barques d'arrastre, cada un té la seva especialitat.
Però clar, el marge de benefici per pescar corall és molt més elevat que un altre producte.
Depèn, ara mateix està a mitat de preu i a més es necessita una infraestructura i unes titulacions també molt diferents de qualsevol altre producte i a banda d'això el risc és no elevat sinó elevadíssim, vaja. El risc professional, perquè és una pesca artesanal que es pesca amb les mans.
Clar, es pesca amb les mans, per tant això, diguem, ho fa més difícil i encareix el producte.
Encareix el producte perquè és un producte evidentment complicat d'extraure, no a tot arreu n'hi ha, has de saber on n'hi ha, les immersions són immersions molt fondes, perquè actualment la Unió Europea prohibeix pescar corall a tot el Mediterrani, a excepció que hi hagi un estudi que demostri el contrari, en profunditats que van entre 0 i menys 50. És a dir, que a les profunditats de 0 a menys 50 ja el corall està protegit, perquè no es pot pescar per prohibició expressa. Llavors aquesta gent pesquen a menys 50 amb una franja de menys 100, menys 120, en alguns casos de menys 100 a menys 120, però la major part de les vegades no arriba ni als menys 100 perquè és una immersió molt arriscada.
Clar, vostè ho deia, s'han trobat que podien pescar tonelades de corall a l'any, ara...
Pescar tonelades de corall a zero.
A zero. Sí. Clar, això com es pot evitar o com es pot revertir? Contra qui es pot actuar per evitar això?
Bueno, per començar, aquí existeixen dues administracions que tenen competències en les aigues de la costa catalana, que és l'administració de Madrid, que se'n diu Aigues Exteriors, i l'administració de la Generalitat, que se'n diu Aigues Interiors. La Generalitat té competència entre Cap de Begur i Cap de Creus, traçant una paral·lela en el mapa, tot el que va cap endins, és a dir, endins dels dos caps. I l'Estat té competència a tot el que va cap a fora, fins evidentment arribar a Tarragona i fins arribar, o sigui, en Aigues Exteriors té competència a tot arreu, però perquè ens entenguem, les Aigues Exteriors van des del Cap de Creus, bueno, des de Port de Portbou, la frontera, fins a arribar a Arenys de Mar, que és on hi ha corall, però vull dir que es pot anar fins a Tarragona, en tot el que va fora de les puntes de Cap de Begur i Cap de Creus. Llavors, l'Estat, en aquest cas, la Generalitat va anunciar aquesta moratòria l'any passat, i diguem que ells anunciaven la moratòria per 10 anys prorrogables de 20, nosaltres ens diuen...
A les zones interiors, és a dir, a rius i llacs i tot això.
No, a la zona interior, però riu i llac no hi ha corall.
Perdona, sí, perdona, a on? Perquè, disculpi, eh?
Sí, no, doncs, és que sí, a vegades és complexa i potser tampoc m'explico del tot bé.
No, i segurament hi haurà molts oients que tampoc
ho entendran. Que no ho entendran, exacte. Fem-ho el més entenedor possible.
Exacte.
Vostès agafen un mapa en el mar, estem parlant perquè corall al riu no n'hi ha, o sigui, corall al mar. Tot el que és aigues interiors va des del Cap de Begur fins al Cap de Creus. Vostès tracen una línia amb un regle paral·lela i tot el que els hi quedi a dins...
D'acord.
Allò és aigues interiors. Allò es pot dibuixar amb unes ratlletes i és aigues interiors, per entendre's, el Golf de Roses, l'Escala i tot el que és la Badia de Pals. Tot això és aigues interiors. I tot el que queda cap enfora i tot el que va del Cap de Begur cap avall és aigues exteriors.
Val. Val, ara ho estem entenent, ara ho estem entenent.
Llavors, la prohibició de la Generalitat, diguem, o la moratòria de la Generalitat, va d'aquestes dues puntes cap endins, que és on ells tenen competència. Llavors, a l'anunciar això, també li puc dir que és de les zones que hi ha més corall, eh?
Per tant, es podria pescar entre el Cap de Begur, el Cap de Begur i Cap de Creus, però més enllà d'aquesta línia que forma, sí, aquests dos, els dos caps.
Es podria, el que passa és que l'Estat, per no tenir conflictes jurídics de competències bàsicament policials i de vigilància amb la Generalitat, i de comú acord, van decidir tancar ells aquesta zona. Per què? Jo li explico. Perquè hi ha una normativa que diu que el que facin les comunitats autònomes en aigües anteriors, com ara Catalunya o Balears, que també s'hi pesca corall, l'Estat haurà de respectar-ho amb aigües exteriors. El que passa és que l'Estat va entendre que això no era una veda, o sigui, les vedes que fes les comunitats autònomes s'han de respectar, diu la normativa. L'Estat va entendre que això no era una veda, sinó que era una moratòria que afectava molt més enllà de lo que seria una simple veda. I per tant els hi va dir, nosaltres, en aquesta gent els hi tenim que donar algun recurs. Llavors la Generalitat va dir que no volia mediar en el conflicte, que no volia cedir en el conflicte, tal com s'havia fet fins ara, perquè bueno, nosaltres proposàvem fer uns estudis biològics, mirar a veure realment com estava el corall, perquè hi ha zones que estan tancades de fa moltíssims anys i zones que es podrien que s'haurien de tancar i zones que es podrien obrir, que era de la manera que es feia, com, diguem, com a cultiu rotatiu es feia. La Generalitat va dir que no volia saber-ne res, i llavors l'Estat va dir, bueno, com que jo no puc aplicar aquesta veda semestral que aplicàvem cada any, perquè ara ja no existirà, perquè vosaltres us l'heu carregat al fer la moratòria, el que faré és tancaré la zona limítrof amb aigues interiors per no tenir conflictes de jurisdicció amb vosaltres, i els deixaré oberta, doncs, de Cap de Begur per avall, diguem, en aquesta gent, perquè tinguin almenys algun racó per anar a pescar i no se'n tinguin que anar a les altres comunitats autònomes, que és el que molts estan acabant fent, a, diguem, trepitjar el feire d'altra gent, no?, d'altres pescadors.
Sí.
Perquè la Generalitat no té competència a Balears, però l'Estat sí que té aigues exteriors a Balears, perquè ens entenguem.
Clar, aquí, tal com ho entenem, és un problema entre el dret dels corallers a guanyar-se la vida i el dret del corall a poder subsistir, no? Perquè vostès no creuen, o des dels corallers no creuen, que aquests permisos posen en perill la subsistència del corall vermell?
A veure, els principals interessats amb el recurs són els propis corallers, que tenen fills que s'hi han de dedicar. Vull dir, jo aquí els hi puc presentar a varia gent que ja tenen 70 anys i no s'han jubilat perquè no saben què passarà i no volen deixar els seus fills, diguem, doncs, desemparats, per entendre'ns, no? Perquè els seus fills ja estan pescant i ells, evidentment, ja els hi tocaria retirar-se i jubilar-se a la que puguin. Llavors, ells diuen que són els que porten més anys pescant aquí, que realment, i és veritat, l'estudi que va presentar la Generalitat és un estudi molt antic, en el qual només hi ha datos estadístics, no hi ha inversions realitzades, i llavors ells deien, home, veniu a mirar-vos-ho, perquè hi ha zones que teniu tancades, com fins ara, que fins ara el que fèiem era cultius rotatius, tancàvem zones i n'obríem d'altres, no? Diu, veniu a mirar-vos-ho perquè nosaltres coneixem zones on es podria pescar el corall i zones en què el corall, doncs, sí que està molt pescat i podeu les hauríem de tancar, i això hauríem de decidir-ho tots de comú acord. Però la Generalitat, aquest estudi, ha rebutjat de fer-lo, per tant, realment com està el corall actualment és pràcticament complicat de dir per part de la Generalitat, perquè no s'ho han vingut a mirar, i això és el que venen a dir aquesta gent, no? D'altra banda, en perill d'extinció no hi està, perquè si es consulta amb biòlegs marins li dirà que el corall creix entre 0 i 700 i menys 700 metres de profunditat, i només és pescat en la franja aquesta que li he dit, de menys 50 a menys 120, però a partir de 120 metres no hi ha ningú, cap bussejador pot baixar-hi, vull dir, no hi ha medis per baixar aquestes profunditats sense perdre la vida, pràcticament, no? Vull dir, potser trobarà algú de rècord que ha baixat a menys 150 o a menys 160, però més és impossible baixar. Per tant, tot el corall que va de menys 120 per aproximadament fins a menys 700 és corall verge, i això la Generalitat ho sap perquè ha fet estudis amb ROP i han trobat praderes enteres de corall, i el corall allà subsisteix. Per tant, en perill d'extinció, partint de la base que no hi està, ni podrà estar-hi, és impossible.
Aquestes llicències han despertat des de diversos partits despertat una gran acció que preveuen parlamentària, de moment no judicial. Clar, vostè per què creu que hi ha partits que es queixen d'aquestes llicències que ha donat el govern espanyol?
Nosaltres hem contactat amb diversos partits polítics, entre ells amb Ciutadans, que va ser el que va començar aquesta iniciativa. I per
la iniciativa, de... Ciutadans va començar la iniciativa, sí, de donar llicències.
No, al revés. No, el que va començar la iniciativa, el grup parlamentari al Parlament de Catalunya, que va iniciar la iniciativa per restringir, per fer aquesta moratòria i tot això, evidentment assessorat per la pròpia Direcció General de Pesca de la Generalitat, va ser el grup Ciutadans, que la va portar al Parlament. Llavors, nosaltres hi vam contactar-hi per dir-los, bueno, i vosaltres per què us heu iniciat això? No hi vaig contactar jo, personalment, però això és el que m'han dit alguns pescadors, que sí que hi han contactat. Vull dir que també vull que quedi ben clar. I segons el que a mi se m'ha referit, és que aquesta gent no els hi van ni explicar que hi havia uns pescadors que s'hi guanyaven la vida amb tot això, sinó que simplement se'ls hi van dir, això és un tema de medi ambient, els biòlegs ho aconsellen, i per tant, bueno, el grup parlamentari doncs va apoyar la moció que se li va plantejar, perquè no hi va veure cap conflicte. Ara que ja n'hi han vist un, bueno, segons tenim entès, ja no ho veuen tan clar.
Val, però aquí les principals queixes han vingut de partits independentistes i sobiranistes, catalanistes, com per exemple Esquerra Republicana, que feia l'altre dia una roda de premsa des de Fornells per denunciar i per anunciar les accions parlamentàries que incluïen demanar la presència al Senat de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria per donar explicacions, o també el PDeCAT, iniciativa al Parlament Europeu, on demanaven explicacions a la Comissió Europea. És a dir, això està prenent una volada que potser no els interessa als corallers.
No, els corallers el que els interessa és no tenir que emigrar a aigües de fora i poder seguir pescant a la seva zona, perquè s'entén que hi poden pescar-hi. Llavors, els corallers ja van anar a Madrid a dir-los, bueno, vosaltres què fareu, perquè la normativa aquesta obliga a tancar, i Madrid, amb bon criteri, va dir, nosaltres mirarem d'obrir-vos aquesta zona, que és una zona molt petita, que hi ha molt poc corall, amb la qual cosa, de les 12 llicències que hi ha, jo ja li puc dir que més de la meitat han emigrat, perquè no hi ha prou corall en aquesta zona, o diguem que és una zona molt petita, per poder continuar pescant-hi tots junts durant 2 anys, que és el que dura la llicència. Els propis coralers el que volen ara és mirar a veure si aigües exteriors seria viable, per l'ànima dient amb la Generalitat, de tornar a obrir zones d'aigues interiors, i llavors automàticament de les aigues exteriors limítrofes amb les aigues interiors, en els quals els corallers saben que hi ha corall i que es pot continuar pescant corall. I tot això amb un estudi biològic que nosaltres ens encarreguem a facilitar i ajudar a que es faci. El que passa és que la Generalitat no vol escoltar. I el motiu per què són aquests partits polítics? Home, jo li puc dir que perquè en aquest cas, abans del 155, evidentment, són els que han manat, i són la Direcció General de Pesca és un càrrec, diguem, que la posen els polítics, no és un càrrec que entri per oposició. Per tant, jo entenc que són ells, principalment Esquerra Republicana, els que van proposar aquest director, el senyor Tudela, i per tant suposo que deuen ser ells els que tenen interès en continuar aquesta mesura. El que passa és que haurien d'escoltar a l'associació, perquè jo crec que rebem a la mateixa direcció, i que no escoltar-la seria un disbarat. Vull dir, no hi ha cap país del món que tingui corall, com en el Carib, que té corall negre, illes del Pacífic, com en a Hawaii, tot això, que també exploten el corall, que hagi aconseguit fer una moratòria sense l'ajut dels propis pescadors. És més, els propis pescadors són els que s'encarreguen de vigilar el recurs, perquè és un recurs que, a pesar que el corall és un animal, és com un vegetal, no es mou del lloc. Llavors, pensi el complicat que és vigilar aquest recurs si no hi ha algú que permanentment tingui un interès i sigui dia i nit allà controlant la zona, no? Vull dir que és un recurs que jo entenc que a la pròpia administració li hauria d'interessar per evitar bàsicament el furtivisme, que és el que a nosaltres també ens interessa evitar, perquè és el recurs del qual vivim. Doncs a l'administració li hauria d'interessar que hi hagin professionals, perquè el fet de que no n'hi hagin vol dir que augmenta el furtivisme, i principalment augmenta a les zones poc profundes, que és on és fàcil de fer immersions i furtivejar.
Queda clar. Guillem Bossacoma, que és l'advocat defensor dels corallers, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí. Hem volgut, fins ara havíem explicat la versió dels partits que criticaven aquestes llicències, hem volgut parlar amb el portal veu dels corallers. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vostè.
I que tingui molt bon dia.
Igualment, molt bon dia, que tingui molt bon dia.
Són les 8:34, continuem al Supermatí. Com sempre a aquesta hora posem veu a les notícies d'aquest dilluns al Baix Empordà. El Baix Empordà és la setena comarca catalana amb la renda per habitant més baixa. A més, el seu nivell de renda és un 20% inferior a la mitjana de Catalunya. També Enric Marquès substitueix Lluís Sais com a alcaldable d'Esquerra Republicana a la Bisbal. El candidat republicà és des de l'any 2015 el regidor d'ensenyament. L'escola de Vall-llobrega denuncia una queixa falsa per adoctrinament. El Ministeri d'Educació hauria rebut una denúncia per aquesta escola, segons diversos mitjans. Les escopetes de la policia de Sant Feliu podrien no arribar mai. Diverses fonts expliquen que cal canviar el reglament a tot Catalunya per permetre als agents municipals tenir armes llargues. I Adrià Pujol ha rebut el Premi Serra d'Or de Traducció. Es reconeix la tasca de traduir l'eclipsi del francès Georges Perec. I ara anem als esports.
Han recuperat la pilota, per tant final del partit, els Anglès són campions de Primera Catalana.
L'àudio més representatiu del que ha passat aquest cap de setmana, els Anglès de Torroella al camp de la Fuixarda de Barcelona, i era l'Alba Cabrera per narrar en aquesta emissora aquesta final de Primera Catalana de rugby, on els Anglès es van proclamar campions de la categoria derrotant els espartans de Granollers. Van guanyar per 19-26. Saludem l'Alba Cabrera. Bon dia, Alba.
Bon dia, Dani. Aquesta final de Primera Catalana de rugbi va ser l'exemple de que la categoria ha estat molt disputada tota la temporada. Dissabte a la Fuixarda es va repetir la victòria dels Anglès la present temporada davant els espartans, com ja havia passat el 25 de febrer a Torroella durant la fase regular. Un partit amb molta expectació per al que els seguidors dels Anglès anaven així de preparats. Aquesta eufòria era justificada, ja que la victòria de dissabte ha significat proclamar-se campions de Primera Catalana de rugbi per primera vegada en la història del club torroegenc. Analitzant el partit, la primera meitat, els de Torroella van aconseguir imposar-se per 19-11 davant els de Granollers, tot i el seu robust plantejament defensiu, que és el que els ha fet arribar a la final i guanyar davant altres equips. Ja al segon temps, els espartans van apretar els 10 primers minuts per retallar distàncies a les contres i van aconseguir situar el marcador 19-16. Però llavors els torroegencs van efectuar canvis tècnics en la segona línia per ser polivalents i complets tant en defensa com en atac, i els va sortir bé. A l'equador d'aquest segon temps i durant gairebé 10 minuts, el partit es va jugar al mig del camp perquè cap dels dos equips volia tenir el rival dins la seva porció de camp. Però en una trencada d'aquesta dinàmica, els Anglès van aconseguir posar-se 26-16 amb 10 punts per sobre i posicionar-se defensivament, distància que els de Granollers només van poder retallar 19-26 per deixar així el marcador final. La final d'ahir va deixar moments molt especials, càntics, imatges pel record d'una afició vermella moguda per recolzar l'equip de rugbi de la seva localitat i, sobretot, molta empatia, companyerisme i esportivitat. Per això vull destacar les paraules que en Lluís Reuric va oferir a Ràdio Capital després de que acabés el partit i després d'haver aconseguit en el seu debut com a tècnic la present temporada de l'equip torroegenc portar la seva plantilla a aquesta final i guanyar-la. Escoltem en Lluís Reuric.
Hola, Lluís, felicitats.
Hola, moltes gràcies.
Que el partit creus que ha sortit com tu l'havies planejat o t'has sorprès una mica?
No m'ha sorprès, perquè sabia que seria un partit igualadíssim i, bueno, l'únic que ens podia... Tenia molta confiança amb l'equip, l'únic que ens podia traicionar eren els nervis, i, bueno, al final ho hem aconseguit i, sobretot, em feia molta por decebre aquesta gentada que ha vingut des de Torroella i bueno, ha sigut, la veritat és que un dia espectacular.
Bueno, però tu com a entrenador ara has aconseguit una cosa que fins ara els anglès no havien aconseguit, que és ser campions de la
sí,
primera
catalana. Sí, això, ja plego, ara ja plego, ja puc plegar.
No pots plegar, home, no estàs en el millor.
La veritat és que sí, per ser, ha sigut el meu primer any d'entrenador i la veritat és que no m'ho esperava. El que passa que el tram final de la temporada, aquests últims 5 o 6 partits, la veritat és que hem jugat no bé, l'actitud dels jugadors ha sigut espectacular i bueno, aquí estem tots i ho hem aconseguit, no?
Bueno, a base de força, companyerisme i treball a les coses, que és l'important, la constància.
Sí, en aquest esport, si no tens constància, sacrifici i moltes ganes, no fas res. I la veritat és que aquests tios s'ho mereixen tots. És un massa pigut greu perquè avui s'han quedat, no sé si 6 o 7 jugadors sense jugar ni un minut i han estat un greu, bueno, que no t'ho pots imaginar, però saben que estem aquí gràcies a tots. Els 38 o 39 jugadors que tenim en el primer equip, tothom ha posat el seu un gra de sort per arribar tots aquí, i la Copa és de tots i de l'afició també.
Bueno, felicitats campions a tots, a l'afició, al club i als jugadors que han jugat i als que no, i al poble.
Li volia dedicar també a la Dolors Bassa, que és de havia sigut molts anys regidora de Torroella i és una... Bueno, ja sabem tots la situació que hi ha. Li vam enviar una carta a tots els jugadors firmada dedicant-li aquesta final a la Dolors i bueno, espero que la disfruti. Vale?
Moltes gràcies, Lluís.
Ara la temporada de rugbi s'ha acabat i els senglars són els campions de primera catalana. Però durant l'estiu els de Torroella organitzaran partits de rugbi a la platja i potser algun amistós. Per tant, continuarem seguint l'actualitat del club fins que comenci la nova temporada.
Sens dubte, els senglars han estat la part més positiva dels esports aquest cap de setmana. La tristor, però, s'ha instal·lat a Palamós, que ahir el Palamós va consumar el seu ascens a primera catalana després de perdre 3-2 al camp del Prat. Ens amplia aquesta informació en Pedro.
El Palamós es va acomiadar ahir de tercera divisió. L'adeu ha estat ben trist, sobretot perquè, quan faltaven 8 minuts pel final, el Degà guanyava per 0-2 i se situava provisionalment a un punt del Granollers, fet que donava esperances als groc i blaus. Malgrat però, el Prat es va animar molt a la recta final i es va endur finalment el partit per 3-2. El resultat certifica el descens matemàtic de l'equip palamosí. Durant la primera part, els basempordanesos van plantar cara i van estar molt combatius. El Prat es mostrava més nerviós i imprecís de cara a porteria i els de Pitu Batlle ho van aprofitar per marcar el primer gol del partit al minut 33, gràcies a Enric. A la represa, la tònica del maig era similar a la dels primers 45 minuts. Al minut 64, l'àrbitre va xiular un penal a favor del Degà. Enri el va fallar, però Traoré va aprofitar el refús per anotar el 0-2. Semblava que el Palamós podria sortir amb bones opcions per salvar la categoria, però es va produir un gir de 180 graus en els darrers 10 minuts. Al 82, Alberto Padilla escurçava distàncies, el Sagnier era una olla a pressió i els locals es van animar. Al 87, Ignacio Rosillo feia el tant de l'empat i, finalment, Pobes va sentenciar el partit i va eliminar qualsevol possibilitat de salvació del Palamós al minut 89. Encara queda una jornada pel final, però ja no hi ha marxa enrere. La propera temporada el Palamós jugarà a primera catalana i emprendrà el camí per tornar a tercera divisió. Després de 6 temporades consecutives, a tercera l'equip torna a primera catalana. El darrer partit a tercera serà a casa contra l'Hospitalet. En qualsevol cas, la temporada vinent també seguirem al Palamós.
Moltes gràcies per aquestes extenses cròniques, Pedro Ruiz, Alba Cabrera. Per cert, que del 13 al 19 de maig, Catalunya acull una idea que combina la pràctica esportiva amb la cura mediambiental. Es tracta de l'Ultra Clean Marathon, que consisteix a disputar 7 maratons en 7 dies, oi, Pedro?
Exacte, del 13 al 19 de maig, Catalunya celebra per primera vegada l'Ultra Clean Marathon, un repte que combina la pràctica esportiva amb la cura del medi ambient. La finalitat consisteix a disputar cada dia una etapa de 42.195 metres, és a dir, una marató. Organitza la xarxa de custòdia del territori, la xarxa de voluntariat ambiental de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat. La primera etapa arrenca a Sant Feliu de Guíxols el 13 de maig i la prova finalitzarà el 19 de maig a Barcelona. La inscripció és gratuïta i es pot optar per fer un 5, 10 o 42 quilòmetres. Durant aquestes jornades es realitzaran un conjunt de 25 accions de neteja mediambiental. S'atorgaran premis a qui reculli més brossa, qui reculli el residu més perillós o el més curiós. La primera etapa passarà per la demarcació de Girona. En concret, es dona el tret de sortida a Sant Feliu de Guíxols i també es passarà per un altre poble baixempordanès, en aquest cas, Santa Cristina d'Aro. Després es prosseguirà per Llagostera, Cassà de la Selva, Llambilles i Quart. Tot plegat s'iniciarà el 13 de maig.
Són gairebé 9:15 del matí.
Supermatí, amb Dani Cortés.
I anem a l'actualitat general. Junts per Catalunya es conjura per investir un president abans del 14 de maig. El grup parlamentari aposta per escollir en 8 dies el nou cap del govern després de la reunió a Berlín, on es va acordar activar el pla D si tornen a fallar les opcions de Carles Puigdemont i Jordi Sánchez. Més detalls al Valegide.
La primera opció és el propi Puigdemont, aprofitant la reforma de la llei de presidència que permetria investir el cap de les files de Junts per Catalunya a distància. Si el Tribunal Constitucional suspèn aquesta reforma, el grup independentista majoritari insistirà en la candidatura del seu número 2, Jordi Sánchez, per tercera vegada. Però si el jutge del Suprem, Pablo Llarena, torna a reiterar la seva negativa de permetre que l'expresident de l'ANC surti de la presó per assistir a la investidura, la via Sánchez tornarà a quedar bloquejada. En aquest supòsit, Junts per Catalunya activarà l'anomenat Pla D, la proposta d'un quart candidat, sempre amb l'objectiu d'investir-lo també abans del 14 de maig. A partir d'aquella data només quedaran 8 dies per esgotar el calendari, dissoldre el Parlament i forçar noves eleccions. Un escenari que Junts per Catalunya vol evitar.
I Ciutadans ha demanat literalment que algun company de Puigdemont li digui que no serà president. Fernando de Páramo també demana al govern espanyol que faci alguna cosa per tal que els que estan fugats de la justícia no surtin amb la seva.
Estem en un moment molt preocupats per la situació a Catalunya, perquè cada dia es perden moltes oportunitats, diners que són de tots els catalans i també temps. Per tant, en aquests viatges que es fan a Berlín, que algun company del senyor Puigdemont li digui el que reconeixen en privat i el que saben també molts catalans, i és que no serà president. Però a la seva república imaginària el senyor Puigdemont vol ser president. Però a la realitat democràtica el que han de fer és proposar un candidat o una candidata que no estigui fugit de la justícia, que no estigui imputat i també que respecti la pluralitat, que respecti els que no pensem com el senyor Puigdemont i que respecti les lleis democràtiques que hem de respectar tots els ciutadans de Catalunya.
El portaveu adjunt de Ciutadans ha recordat que el seu partit ja ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra la delegació del vot dels consellers que estan fora de Catalunya. Però creu que també ha de ser el govern d'Espanya el qui faci alguna cosa, per tal que, com diu, els que estan fugits de la justícia no surtin amb la seva.
I el PSC veu la proposta de Junts per Catalunya com una sobre la investidura de Puigdemont com una presa de pèl. Salvador Illa qualifica l'estratègia de la formació independentista d'opa hostil a Esquerra Republicana i al PDeCAT.
La proposta que hem conegut ahir d'insistir per part de Junts per Catalunya a la investidura del senyor Puigdemont és un error, és un engany, és una presa de peu pels catalans, és una pèrdua de temps i només cal llegir el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries per constatar que aquesta és una proposta inviable i, per tant, no té cap sentit en persistir en ella. Probablement hi ha dues raons a criteri nostre que expliquen aquesta insistència en una cosa impossible. La primera és una actitud egoista i paralitzant per part de Carles Puigdemont, que anteposa els seus interessos personals a les necessitats del país i de les institucions. I, en segon lloc, la baralla interna que hi ha al si del separatisme, amb una opa hostil de Puigdemont a Esquerra Republicana i al PDeCAT.
També considera que hi ha una baralla interna entre les forces independentistes i que Puigdemont està fent una opa hostil a Esquerra Republicana i al PDeCAT. Per això, Illa considera que aquestes baralles no ajuden gens a desbloquejar la situació política de Catalunya.
Les 8:48 minuts, ara mateix tornem.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radio Indiana, i no paris de ballar.
Música. La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Maria Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt bé. Avui preparats. I vosaltres?
També bé.
A punt.
Començant la setmana, escolta, a vegades dius, cal, però sí, comencem.
Comencem i en política veig, Molt bé, doncs sí. Jo us porto una mica més del mateix.
Sí?
De tota manera, bé, probablement no insistiríem en el tema si no fos per la curiositat del llibre que avui tinc a davant i que penso que s'ha de remarcar i s'ha d'insistir, perquè és l'1 d'octubre explicat a la menuda.
En parlàvem ara fa res amb l'Adrià,
sí,
Pujol.
És que exactament, o sigui, jo tinc moltes ganes, si us sembla, us el llegiré sencer perquè tingueu una idea de la franja d'edat on pot anar dirigit, però la curiositat ha sigut que bé, aquest llibre no es va poder distribuir abans de Sant Jordi, va ser una llàstima molt, molt important, jo parlant tant amb l'editorial ens va saber molt de greu, i una qüestió d'organització, una mica de la distribució. De totes maneres, vull dir, bé, el tema és encara ben candent, ben viu, per tant, el llibre serà molt interessant, i sobretot perquè els nens van veure de molt a prop i a la televisió i en tots moments unes imatges que encara ara no entenen del tot i que no es pot dir, que no se'ls pot explicar, és necessari trobar el camí perquè ho entenguin. Avui dia els nens juguen a votar en els patis, perquè ja sabeu que normalment els jocs en els que hi ha bons i dolents doncs sol passar, i els nens juguen al pati a votar, o sigui, posen una urna, uns intenten votar i els altres els atonyinen.
Vull dir, ah, sí?
Això ja és el pati de les escoles. A més, després hi ha una variant de l'arrencar cebes, és el que han vist, vull dir, jo havia jugat molt a arrencar cebes, doncs ara es torna a jugar a arrencar cebes, però ells en diuen ja jugar l'1 d'octubre. D'aquí a 30, 40 anys, no sé si aquests nens sabran de què ve tot això, però és molt divertit veure que bueno, molt divertit, molt curiós, més que molt divertit, no? Molt curiós veure com cada època política o cada fet important en la població va afectant en el creixement de la mainada i en el record. Vull dir que...
No en teníem constància d'això, d'aquests jocs.
Sí, sí, perquè Sidillà, quan ha començat a posar el llibre a la venda, els nens que l'han vist, que a més en la parada els hi demanaven que els seus pares que els hi compressin, jo vull aquest, explicaven aquestes coses, o sigui,
ah, sí,
explicaven això, després un altre nen que no volia, en el desembre, quan vam tornar a votar, una criatura es va posar desesperada que la seva mare no hi anés i no hi volia anar, la por que tenia tancada a casa, i no podia entendre que aquell dia sí que hi pogués anar i l'altre no. O sigui, també era difícil de fer-li entendre això.
Els efectes de l'acció policial.
Exacte, sí, sí. Bé, en tot cas, text d'Adrià Pujol, doncs, si ell ja us ho ha dit, en aquí ja hi tenim una garantia, i la il·lustració de la Marta Gustems, una artista que podeu veure en el seu web, l'estil del seu dibuix, que és molt, molt humà, molt dolç, fidel també, entenedor, vull dir, a vegades hi ha il·lustradors que els agrada fer un traç molt més agressiu, molt més intens que poder fa per un altre tipus de literatura, però aquí la Marta trobo que encerta totalment el to, perquè té molt de realisme. Uh-huh. I ja, doncs, els adults són adults, els nens són nens i les urnes són urnes, vull dir que tot està molt ben entès.
Uh-huh.
Provem a veure si tenim temps de fer-ne,
sí,
una lectura.
Sí,
si
sí,
m'he,
sí,
de parar, que no d'allò, m'aviseu.
Fem un minutet i mig.
Bé, vinga, va, hi poso carrerilla i a veure què tal. Vinga. Un referèndum serveix per saber què pensen els ciutadans sobre qualsevol tema del país, de la ciutat o del territori on viuen. Es posen urnes en edificis públics com escoles, instituts o centres d'atenció primària. La gent dona la seva opinió amb les paperetes. Després es compten els vots i es fa el que ha decidit la majoria. Un país és tota la gent que hi viu i la democràcia és acceptar que un cop guanyes i altres cops perds les votacions. Feia anys que molta gent sortia al carrer de manera pacífica com si fos una festa per demanar un referèndum sobre la independència de Catalunya. Es volia saber si la majoria desitjava que Catalunya fos un país independent o si, per contra, s'estimava més que Catalunya fes part d'un altre país, Espanya. Fins a 18 vegades el govern català va demanar al govern espanyol de fer aquest referèndum, però el govern espanyol no volia ni sentir-ne parlar. Finalment, el govern català va decidir fer el referèndum pel seu compte. Per molt que el govern espanyol s'hi oposés, ser demòcrata vol dir estar a favor que la gent s'expressi. I, a més, la majoria dels catalans ho demanava. El govern de Catalunya va convocar un referèndum per 1 d'octubre de l'any 2017. Aleshores, el govern espanyol va dir que era il·legal i per això, durant els dies anteriors al referèndum, la policia espanyola va registrar empreses i institucions catalanes, tot buscant les urnes i les paperetes. Val a dir que sense èxit, perquè centenars de persones implicades van amagar bé el material. Urnes, paperetes, sobres i tot el que es necessita per poder votar. Un referèndum no és cap cosa dolenta, al contrari. És una manera d'expressar les idees en pau i en llibertat. Durant la campanya, milers de demòcrates van omplir els carrers de cartells, de murals, de pintades, on es convidava tothom a anar a votar. La nit abans, molta gent va anar als col·legis electorals a protegir els edificis, on l'endemà s'havia de celebrar el referèndum. El referèndum havia de servir per decidir si Catalunya es convertiria o no es convertiria en un país independent d'Espanya, independent com són França o Itàlia. Va arribar l'1 d'octubre de l'any 2017. Tothom qui volgués tenia el dret de poder votar. Però el govern d'Espanya continuava disposat a fer el que fos per aturar-ho.
Teresa, ho deixarem aquí?
Vinga, va.
Ho deixarem aquí i...
I així sabem el que ha passat, eh? Llegir el llibre i buscar-lo.
Exacte. El que ha passat ho sabem. Ara, aquesta manera d'explicar-ho als nens tan entenedora... Que em recorda una mica a l'infocar de TV3, no? Aquesta manera d'explicar-ho perquè ho entenguin bé.
Esclar que sí, i a més, sobretot, intentant no dir en cap moment cap mentida, intentant ser molt conseqüent amb tot el que s'ha de dir respecte a la política i, evidentment, per dir tot el que s'ha de dir respecte al que va passar. Vull dir que s'ha de fer així perquè els nens ho han d'entendre. Això ho han vist. Ho han vist, això no es pot evitar. Ho han vist. Per tant, ho hem d'aclarir.
Teresa Calabús, moltes gràcies de la Llibreria El Cucut de Torroella. Moltes gràcies per ser un dilluns més al Supermatí.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Molt bé.
Vinga. Queda molt poc per acabar el programa i acabem amb el repàs als principals titulars del Baix Empordà amb en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
El Baix Empordà és la setena comarca catalana amb la renda per habitant més baixa. A més, el seu nivell de renda és un 20% inferior a la mitjana de Catalunya. Són dades d'un estudi de l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponent a l'any 2015. En relació al 2014, la renda del Baix Empordà puja un lleuger 0,4%.
La policia de Sant Feliu de Guíxols espera nou armament que podria no arribar. L'Ajuntament havia aprovat la compra de 4 escopetes, però la normativa actual estableix que els agents de policies locals no poden tenir armes de foc llargues.
Esquerra Republicana oficialitza la candidatura de Josep Pi Ferrer a Palafrugell per a les eleccions municipals de l'any que ve. Pi Ferrer és alcalde del municipi des de la moció de censura de 2017 i ja va ser l'alcaldable en els darrers comicis. Ha obtingut el suport unànim de l'Assemblea Local.
Enric Marquès substitueix Lluís Sais com a alcaldable d'Esquerra a la Bisbal. Marquès és l'actual regidor d'ensenyament. Els republicans han celebrat l'assemblea aquest cap de setmana i Marquès ha aconseguit el suport unànime de tots els assistents.
Adrià Pujol, guardonat amb el Premi Serra d'Or de Traducció. L'antropòleg i escriptor begurenc rep el guardó per la traducció de l'Eclipsi, del francès Georges Perec. Pujol ha prescindit de la lletra A en la traducció de l'obra, en què en l'original en francès Perec va escriure sense utilitzar la lletra E.
El periodista palamosí Francesc Sánchez Carcassés, menció d'honor als Premis RAC. El guardó reconeix la seva tasca com a impulsor de mitjans audiovisuals i referència en periodisme esportiu i música popular a les comarques gironines. Va ser fundador i cap d'esports de Ràdio Costa Brava, que va dirigir entre 1994 i 1999.
Els Senglars de Torroella, campions de primera catalana de rugbi. A la final s'imposen els espartans de Granollers per 26 a 19. Uns 200 de torroellencs donen suport a l'equip en un partit disputat al Camp de la Foixarda a Barcelona.
En futbol, el Palamós baixa a primera catalana. El descens arriba amb una dura derrota 3-2 al Camp del Prat, tot i haver-se avançat 0-2. Els palamosins encaixen 3 gols en els últims 10 minuts i diran adeu a la tercera divisió.
I acabem amb el temps. Martí Seguer.
Doncs comencem la setmana amb temps força inestable. Aquesta situació, de fet, s'allargarà durant tota la setmana. I avui serà un dia amb força nuvolositat i amb ruixats puntuals a qualsevol hora. Temperatures entre els 12 i els 23 graus.
Doncs fins aquí el supermatí d'aquest dilluns 7 de maig. Que vagi molt bé el dia, vagi molt bé la setmana i ens tornem a escoltar demà aquí al supermatí de Ràdio Capital, un programa que fem tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital i també l'equip tècnic amb en Martí Seguer, amb Miquel 40 i en Juli Pedrero. Fins demà!